benvinguts per la ràdio, el que esteu aquí a la plaça de la Quartera. Disculpes per retard a l'inici d'aquesta tertúlia a causa dels problemes tècnics arran de les pluges del dia d'ahir. I en segon lloc, deixin-me que els aclareixi que efectivament la veu que senten no és la del Jordi Soldevila, el presentador habitual d'aquesta tertúlia. Soc Toni Orensanz i avui em toca a mi, excepcionalment, fer de conductor d'aquesta hora del vermut especial en què parlarem de com veuen i viuen els mitjans de comunicació la candidatura de la comarca del Priorat a Patrimoni Mundial de la UNESCO. I ho farem amb un seguit de periodistes als quals avui hem convidat expressament i als que d'entrada agraïm sincerament que hagin acceptat la invitació i que en segons quins casos s'hagin desplaçat fins als porxos de la plaça de la Quartera de Falset des d'on ara mateix estem emetent. Els convidats avui són el periodista Xavier Graset, a qui vostès ja coneixen i que avui dia presenta l'espai de debat televisiu Més 324. Xavier, bon dia i gràcies per vindre expressament.
Bon dia, Toni, bon dia a tothom, gràcies per convidar-me, a veure si podem donar una mica de llum a tal com veiem la candidatura.
Gràcies. També comptem amb la presència de la periodista falsetana, editora del Telenotícies Comarques i subdelegada a Tarragona de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, és Anna Massip. Bon dia, Anna. La tercera convidada del dia és la corresponsal a Tarragona del diari La Vanguardia, Sara Sanz. Gràcies, Sara, per haver acceptat la invitació.
Gràcies a vosaltres.
I el quart tertulià d'aquest migdia és de casa, el periodista i actualment professor de filosofia al Morell, Jordi Soldevila, un veterà vinculat als informatius de Ràdio Falset i aquesta tertúlia que avui girem damunt d'avall i que aviat recuperarà temporada regular, oi, Jordi?
Home, sí, tan aviat com puguem i com comenci tota la resta de companys dels col·laboradors de Ràdio Falset i tornarem. Però avui ja m'està bé, que em prenguis el lloc.
Gràcies. Em queda només dir-los que emetem des de directe dels porxos de la Quartera de Falset i que si volen fer cap estan convidats a un vermut, gentilesa de l'associació Prioritat, que és l'entitat que organitza aquest sarau junt a Ràdio Falset i amb el suport del Consell Comarcal del Priorat i la Fundació La Caixa. Som-hi, tertulians, i anem a pams. Escolteu, ara parlem de la percepció que tenen els mitjans sobre la candidatura del Priorat a Patrimoni Mundial. Però per començar, com veieu vosaltres personalment la candidatura? Què n'opineu com a periodistes? Com la veieu? Quina és l'opinió que es mereix? Qualsevol dels vosaltres, el que vulgui.
Jo, vaja, només explico i confesso que la primera idea que em va venir al cap quan vaig sentir la iniciativa em va sobtar, com a vegades em sobta que es vulguin declarar patrimoni immaterial als castells o com Tarragona vulgui reivindicar els... En fi, però un cop superada la sorpresa, dir, ostres, el Priorat, val, sí, doncs em vaig aturar i vaig pensar, el Priorat es reivindica en una sèrie d'arguments alhora al mateix temps de preservar i de viure, no? I automàticament vaig passar a acceptar la idea, a pensar que era una bona idea, que era una bona eina, tot i que després n'anem parlant, el meu dubte sempre és la utilitat de tot plegat. D'entrada, la iniciativa em sembla bona, si serveix per unir esforços, per recuperar energies, per canalitzar l'autoestima d'entrada de tota la gent del Priorat, em sembla bé, eficaç i una bona pensada. Després m'agradaria que la candidatura sola servís a més pel futur, per veure com volem que sigui el Priorat, com voleu que sigui el Priorat, com ha de ser en definitiva el nostre país i com podem fer perquè no perdi ni l'essència ni al mateix temps la capacitat ni l'atractiu que el té. Una de les claus principals per mi és l'autoestima. Si tots plegats som capaços de veure el que tenim entre mans com a riquesa de paisatge, de qualitat, de producte que surt, doncs sabrem canalitzar el nostre pensament, les nostres energies i els projectes. Veurem que hi ha coses que encaixen i que hi ha coses que trenquen amb aquest ideal, no?
Anna, tu mateixa?
La veritat és que no soc massa objectiva amb aquest tema perquè soc d'aquí i la comarca me l'estimo molt. M'acosto. I l'únic que puc explicar, per exemple, jo la primera vegada que vaig sentir el tema aquest de Prioritat i de que es volia fer una candidatura va ser una vegada fent un tema de verema del Priorat, una verema de la denominació d'origen qualificada, i parlant amb el Joan Asens em va dir, ostres, ens hem reunit uns quants i tenim la idea de promocionar el Priorat i presentar una candidatura perquè sigui acceptada per la UNESCO. A partir d'aquí vam dir, hosti, això és un bon tema, a veure com ho podem fer. Clar, el problema amb televisió, per exemple, és com vestir les imatges, no? Llavors, a partir d'aquí vam començar a mirar a veure com ho podíem fer i va ser la primera vegada que nosaltres vam estar parlant sobre una iniciativa que encara s'estava gestant, que fins i tot era al començament, estava molt a les beceroles. I jo el que veig és que és una bona proposta, potser no s'explica prou bé dels mitjans perquè hi ha molta burocràcia durant tot el procés, des de que comença fins, bueno, de fet és que encara no s'ha acabat, han passat, si no recordo malament, uns 4 o 5 anys i encara no hi ha una 8 em diu la Roser, imagina't. I encara no hi ha res definit, no? Llavors això potser una mica és el que costa anar fent un dia a dia i anar parlant concretament del que és la candidatura. Jo ho veig molt bé, el que veig és que el Priorat, que sempre hem sigut una comarca una mica deixada de la mà de Déu, que ens ha anat bé també, crec que hem de continuar una mica amb aquesta idea i no morir d'èxit. És a dir, està molt bé, però hem de mirar molt bé el que pot representar això en quant a promoció, en quant a que et vingui turisme, quin tipus de turisme et pot vindre si realment s'accepta la candidatura i finalment és patrimoni. Una mica és així com ho veig.
Estan sortint alguns dels temes molt, molt interessants, penso jo, per intentar abordar la tertúlia d'avui. Entre altres coses, en parlem després de les dificultats que teniu com a periodistes o com a mitjans per acabar d'explicar la candidatura, fins a quin punt aquest fet de que hagi estat un procés tan prolongat juga en contra a l'hora de comunicar, i altres històries, no? És a dir, com per exemple, què vol dir morir d'èxit exactament i com ho hem de fer. Però anem a passos. Si vols, Sara Sanz, és això, una mica la percepció de la candidatura en general.
Sí, el tall de la introducció, a mi em sembla que optar a ser patrimoni de la humanitat és bo. Em sembla que aquest procés que està esdevenint tan llarg ja és bo en si mateix pel que comporta del que dèiem abans d'autoestima, de valorar el que tens, de posar un valor i d'intentar protegir-lo. És a dir, que el procés per arribar ja està sent bo, però em dona la sensació, bueno, penso que és una candidatura molt complexa, a diferència de Tàrraco, per exemple, que tens uns monuments molt delimitats. El tema de catalogar un paisatge, de protegir un paisatge, inclou tantes coses, tantes administracions, tanta gent, tants interessos diferents, que poder anar tots a la una i anar tots en la mateixa direcció necessita moltes més complicitats i molta més feina que el que poden ser, per exemple, les falles del Pirineu, que en un any han presentat la candidatura i ja són patrimoni de la humanitat, no? Perquè bueno, ho ha fet Andorra, ho ha gestionat el govern d'Andorra, però és diferent. Bueno, després ho podem parlar, però vull dir que em refereixo que és una candidatura molt més concreta, que afecta unes coses molt més concretes. La candidatura del Priorat és molt ambiciosa. És molt ambiciosa pel que comporta de gent i d'interessos diferents.
Fem aquesta primera ronda. Jordi Soldevila, el Jordi té la visió, diguéssim, del periodista estrictament local, en bona mesura, eh? És a dir, l'antena a Ràdio Falset. Una mica com ho veus, Jordi?
Clar, és que, mirat a dia d'avui, tot el tema de la candidatura, jo recordo fa més de 10 anys, no, algú del públic ja em corregirà, quan hi havia aquelles jornades Priorat, quin paisatge, quin futur, al Teatre L'Artesana, que primer era allò una mica, crec que va ser fins i tot off the record, i l'any següent o els dos anys després ja estava centrat en com fer la candidatura, o sigui, va ser una cosa de trobar la gent, de començar a preguntar i de dir, vale, vist que més o menys estem tots d'acord i què volem, plantegem això. Jo recordo que la primera vegada que ho vaig sentir ja on the record, en sèrio, vaig pensar, amb algú se li ha anat al cap, directament. Clar, tan gran, una comarca que, com bé deia l'Anna, estàvem deixats de la mà de Déu, hi ha un parell de llibres de la dècada dels 80, de l'economista d'aquí de la comarca, el Joaquim Margalef, que deia que no teníem, era una crisi productiva, el Priorat tenia una crisi productiva i que seria molt difícil revertir aquesta situació. D'acord, va vindre el boom del vi, la cosa va canviar substancialment, però és que aquest pas de la candidatura era allò de, ostres, anem a fer, o anem a intentar algo gran. Lo curiós és veure com temps després ens ho donguin o no ens ho donguin tot el que s'ha fet, que esperem que sí, les coses com siguin. Tot el que s'ha fet i tot el diàleg que hi ha hagut i tot el debat al Priorat a nivell interior, a nivell intern, hi ha anat molt bé, perquè s'ha parlat, no sempre tothom ha estat d'acord, però s'ha parlat i molt. Volem això i no volem. I l'última prova, una cosa de fa 4 dies, el Consell Comarcal diu que no passa el rally i el rally de Catalunya Costa Daurada aquest any no passa pel Priorat. No és, jo crec que hi ha certa relació entre tot aquest debat, tot aquest diàleg i la candidatura i prendre una decisió com aquesta.
Però voleu dir que la candidatura no és també una resposta a unes coses que anaven a passar o que podien passar, com pot ser un parc eòlic al Montsant, com pot ser unes carreteres potser desmesurades, i la candidatura era una eina, una manera de dir que no som uns quants que no volem això, sinó que buscar un reconeixement sobre totes les administracions per poder fer unes certes polítiques o tirar cap a un cert lloc.
Això és interessant perquè era una mica, o sigui, jo anava a introduir aquest tema, és a dir, quan vosaltres li expliqueu a algú d'aquí o mireu aquí, quin enteneu que és l'origen de la candidatura? Per què ha passat? Per què som on som? Per què ha passat una mica el que ha passat?
Entenc que això també que és la resposta, la rèplica, a l'intent de frenar una concepció de progrés que no té res a veure amb una mirada més enllà. Tu pots fer 4 duros posant un parc eòlic, però al mateix temps et pots destrossar el paisatge, no? Perquè és veritat que el concepte de futur i de progrés varia molt amb el temps i amb les generacions. A mi em sembla que s'ha anat guanyant la idea de que no podem cremar etapes, no podem cremar el territori. El que és difícil segurament és conciliar iniciatives individuals amb un pensament global, no? És a dir, a vegades allò actua localment, pensa globalment, doncs aquí seria el mateix, però a nivell comarcal. Hem de pensar en el conjunt del Priorat, i a vegades els interessos personals individuals poden xocar amb un benestar col·lectiu que la gent no pot preveure o no pot intuir, no? Que és millor preservar la comarca, preservar el seu paisatge amb la seva activitat principalment agrícola, d'arrel mediterrània, amb la vinya, amb l'oliva, amb els productes que li són propis, o obrir el terreny, llogar-lo, posar parcs eòlics, centrals de cicle mitjà, fi, tot això que ja en sabem tant, no? Aquesta és la dificultat, intentar convèncer tothom i sumar adeptes de vendre's el món, de ser el món, que siguem atractius, que el Priorat sigui atractiu amb el seu estat natural, diríem, sense això, cedir-se al guany fàcil o ràpid, que és un model de masses que tampoc tenim massa lluny d'aquí, lògicament, i que coneixem. A mi a vegades, quan diu, no, és que Barcelona World destrossarà la Costa Daurada. No, Barcelona World, si pot anar a algun lloc, ha d'anar allà on ha d'anar, perquè potser si frena alguna cosa serà l'expansió del polígon petroquímic. Doncs si posen Barcelona World davant del petroquímic, potser recular el petroquímic, que a mi personalment doncs, no m'agrada, no? No m'agrada tenir l'aire contaminat ni que la qualitat de l'esperma dels tarragonins se'n ressenteixi. No? M'estimo més que la qualitat sigui bona de l'aire i de tot plegat. No?
Jo crec que no només és blindar-nos d'empreses que poden vindre de fora, parcs eòlics, línies de molt alta tensió, sinó també protegir-nos de la gent pròpia del territori. Per exemple, hem de gestionar, i molt bé, com es fan els bancals, quin tipus de bancals es fan, quin paisatge és el que volem. I una mica això, hi ha hagut un canvi ja amb la mentalitat de la comarca. Jo recordo abans, quan fèiem els primers temes de quan hi havia parcs eòlics, ara en tenim 3, si no recordo malament, i se'n volien posar més de 15, per exemple. No? Es volia ampliar el Montsant fins i tot. Fins que no es va aconseguir que fos declarat parc natural, al Montsant hi havia un projecte per ficar un parc eòlic. És a dir, que no només és la protecció del que ens vindrà de fora, sinó que aquí nosaltres també ens ho hem de creure i hem de treballar perquè això sigui possible, tindre un paisatge que estigui protegit i que ens el creguem entre tots.
Esteu tots d'acord en que l'origen de tot aquest moviment arranca en aquell moment?
Jo crec que és
la resposta a una agressió, no?
I crec que és una reacció d'uns quants pocs que després s'han anat sumant, afortunadament, i per això esteu on esteu, altra gent que en un principi...
Sí,
clar, era una minoria, molt minoria, això també s'ha de dir, no? Que hi ha hagut una tasca...
Exacte. Perquè veníem d'on veníem i d'una cultura política que encara, en alguns pobles, encara s'arrossega.
Sí.
És a dir, l'alcalde de poble...
Som molt, molt individualistes, no? Ens costa, generalment, al Camp de Tarragona, sumar esforços, de mobilitzar-nos, i així, en aquest sentit, bueno, el vol que té també la candidatura és això, no? Intentar sumar i que la gent es miri un al costat de l'altre i vagin endavant. No?
És curiós perquè és un canvi de perspectiva molt recent, és a dir, ha passat en molt pocs anys, és a dir, és com a sorprenent fins i tot, no? Des d'aquest punt de vista.
El canvi del Priorat ha estat molt important, ha estat molt profund i que és remuntat a finals dels 80, no? Quan comencen a principis dels 90.
I també hi ha una cultura de comarca que entre la gent jove ens la creiem, perquè tu quan surts fora i et pregunten d'on ets, tu pots dir soc de Falset, soc de tal poble, del Marroig, de Guiamets, on sigui, però tu ets del Priorat. Si tu preguntes a una persona de Vilaseca d'on és, no et dirà jo soc de, del Tarragonès o soc del
Baix. Jo diré
de Vilaseca.
Però
aquí hi ha un sentiment...
La dona de Reus, però jo de Vilaseca.
Hi ha un sentiment de comarca. Hi ha un sentiment de comarca i que crec que això també ha ajudat una mica a que anem junts amb aquesta lluita.
Perquè, jo soc de PortAventura, sí, sí, clar. Jo no tinc inconvenient en ser de...
I aviat seràs de Barcelona World.
Sí.
No, però en el meu cas personal a mi no em suposa cap penuig, cap problema. Al contrari, jo crec que en el meu cas de la gent de Vilaseca, jo sóc els que defenso que hi hagi PortAventura, que es, en fi, en el seu moment que es dimensionés o que es resitués, però en el meu cas, jo obro els ulls i... Jo he crescut a la Pineda i sé que és Salou. És una destinació de turisme de masses. Va, acceptem-ho. Intentem-ho fer habitable. A mi el que em meravellava de PortAventura és que entressis en un lavabo de PortAventura i estigués més net que qualsevol bar de Salou. Com pot ser? O que anessis en un restaurant d'aquests de masses on passa tanta gent i estigués millor que els de fora. O sigui, que al final el parc t'ensenyava que podia ser una destinació de turisme de masses i que estigués endreçat i net. No? Jo penso que en aquest cas, allà... té el seu lloc, té la seva ubicació, però hi ha d'haver, el que no pot ser és que tot sigui un PortAventura. Tampoc el Priorat pot ser un parc temàtic, de mínim que hi ha aquestes persones que només es dediquen a raspallar la vinya. No? Entenc que no és un parc temàtic natural, viu, no? Però hi ha alguna cosa de preservació, no? Hi ha alguna cosa de model de viure. No? És a dir, ens enlluernem tots plegats, on aniràs aquest any de vacances? Aniré a la Toscana, ostres, aniré a la Provença, i ens cau la bava, o aniré a l'Empordà o l'Empordanet. Doncs senyors, si això ho tenim aquí, no cal que ens caigui la bava per anar a la Toscana, no? La Toscana és això, però sense comparar-se, el Priorat és únic, no cal ni que sigui la Toscana ni que sigui la Provença, el Priorat és el Priorat, i és com és, i té la pedra i té la vinya, i la vinya, al contrari, és la gran marca, la gran sort també que té el Priorat. No tot ha de ser vi, però per sort hi ha el vi, que és universal, és el millor vi del món, un dels millors vins del món. Doncs això s'ha d'aprofitar, això s'ha de saber fer veure, aquest boom, aquesta reviscalla, aquesta tornada de la força del vi no s'ha de deixar perdre, no pot ser que hi hagi gent que inverteixi perquè té calés i després ho abandoni. En la mesura que sigui possible, tot això tampoc per la gent que viu a la comarca li ha de passar pel davant i hagi dit no, és que els anys 80-90 van ser meravellosos, no? Hem d'evitar que ho deixin
bueno,
de
això
ser.
També requereix el seu temps, perquè hi havia un moment que venies a Priorat i no podies comprar vi, no? O venies a Priorat i no sabies on anar a dormir. I això, no també, això també ha anat madurant i s'ha anat fent amb el temps, igual que la candidatura, les coses es van trobant al seu lloc, no?
Cronològicament, ja que parlem dels orígens, sí, l'acord eòlic que deia que no volíem pas al Montsant va ser molt important. Després es va sumar el boom del vi, o sigui, ja era una resposta més positiva. La candidatura no deixa de ser això. La resposta negativa inicial de no vull això és jo vull una altra cosa, i aquesta cosa és que volem preservar uns determinats valors vinculats al vi i a l'oli. O sigui, que s'ha anat fent, sí, potser la primera resposta va ser negativa, però hem sigut capaços de transformar-la en algo positiu i aixecar-ho a instàncies globals, si em permeteu l'expressió. L'altra cosa és veure com hi acabarem arribant i quin suport hem tingut, que com que ja entrem més endavant ja ho veurem, perquè el del Camp de Tarragona, jo sempre dic que des del Priorat cap a Reus, Tarragona, estem molt a prop, però de Tarragona a Reus no sé per què quedem més lluny, i mira que hi ha la mateixa distància. Jo trobo que és algo, no sé si emocional o la distància de les curves, que encara hi ha gent que no sap que han fet la carretera nova, però passa, i passa a dia d'avui, estem al 2016, i ja fa uns quants dies que està inaugurada la nova carretera.
No, pot ser que hi hagi gent que de Tarragona hagi anat a la Toscana o a la Provença i en canvi
no
hagi descobert el Priorat.
Digui que està lluny, que això ja
digui
és.
Que està lluny,
sí.
Aquella carretera que ja no és. Aquella carretera que ara hi ha gent que et diu no.
Psicològica i històrica. Sí. I escolta, us veig a tots, veig que sou tots homes i dones de fe, us veig a tots molt entusiasmats. Des dels respectius mitjans de comunicació, aquest entusiasme, aquesta fe, hi és igual? És a dir, a l'hora d'intentar parlar amb els caps de redacció respectius o amb els editors super en cap, o amb els directors dels diaris, és a dir, s'entén bé la importància i la candidatura del Priorat a la UNESCO o us costa? Una mica ho apuntaves tu al principi, eh, Anna?
S'entén bé perquè ja està englobat a la marca Priorat i el Priorat ben. Està de moda i agrada. Llavors, tu quan ja vas amb el Priorat per davant, ja t'ho veuen diferent, ja tenen uns... s'ho miren diferent. I quan expliques el projecte, doncs sí, jo no he tingut mai cap problema i al contrari, sempre han sigut un sí.
És a dir, continua passant que el nom del Priorat, diguéssim, vist des de les grans redaccions de Barcelona, continua sent un nom interessant, sí, un nom
simpatia,
atractiu.
Sí, sí, sí.
Genera simpaties, però potser hi ha altres territoris que encara en generen més, no?
Sí, bueno, si només cal parlar de la Garnatxa, a vegades sembla que la Garnatxa vingui d'un altre territori, no? O l'hagi tractat durant molts anys un altre territori vinícola, no? I et sembla que t'hagin de donar lliçons, però a vegades també això et fa picar la cresta sobre la pròpia consciència, com ens venem, com, de quina manera fem, ens fem atractius, no? Jo abans dic això, jo a la Provença sí que he anat i m'he passejat per la Provença i he vist que aquella gent, a més de tenir cura del seu paisatge i de les seves finques, doncs la veritat és que és un goig, entres en una botiga d'olis o de formatges i sembla que entres en una joieria, no? O sigui, tenir aquest gust, aquesta educació, aquest picar la consciència de què fem i com ens venem a fora, vendre's amb el sentit positiu. Tot passa, en el fons, de com et consideres tu. Fer les coses amb gust, jo penso que això també ajuda a vèncer... havent-se mirades estranyes, no?
Jo el que veig aquí, per exemple, és que no hi ha prou suport de l'administració, moltes vegades. Que a la millor altres, si vas a mirar Girona, potser es podria veure diferent, o si vas a França, hi ha una... A part de que la gent s'ho cregui o no s'ho cregui, jo crec que l'administració té un paper molt important i crec que aquí no acaba d'implicar-s'hi.
Si vols fer segons quina carretera, si hi ha una vinya, cuidado, no? Alerta. A veure per on vols passar, no? I aquí doncs sembla que...
Quan parlem d'administració, Anna, parlem del govern, de la Generalitat, parlem d'institucions superiors o...?
Sí, perquè aquí a la... Clar, és que aquí a la comarca una mica la gent s'ho creu i l'administració local, comarcal, hi pot estar, però el problema són els diners, els diners que venen des de fora que no arriben i que els pocs que tenen aquí ho han de distribuir com poden. Llavors és això el que veig que no acaba de...
És una qüestió també de massa crítica, no? De la gent que viu al Priorat i la gent que implica, i també la gent que coneix.
Els votants, no? Vols dir?
Els votants i els projectes, no? D'administracions supramunicipals i supracomarcals, els projectes que donen una visibilitat a 4 anys vista i els projectes que són estratègics de fons. I també hi ha una altra cosa, que potser d'altres zones de Catalunya, sobretot del nord, perquè allà encara segurament es podria encaixar més, també hi ha prescriptors, molts més prescriptors a Barcelona, no? Això que diem de cuidar-nos, de saber-ho vendre, doncs, per exemple, en el meu cas, no? En la meva empresa, la gent se'n va de vacances cap al nord i coneixen el nord i ho saben. I no és perquè aquí diguin el sur no m'agrada, és que moltes vegades no han baixat mai.
No
es coneix tant.
I quan ho coneixen diuen, ostres, quina passada, quin paisatge, el Priorat.
Ja han fet un reportatge d'Escaladell, diu, sí, ja n'hem fet uns quants.
També va canviant, és veritat que
sí, va canviant, afortunadament.
Però moltes vegades és veritat que el poder polític també estiuejat més a la Costa Brava o...
O els polítics que tenim potser també aquesta tasca d'ambaixadors o aquests lobbies a Barcelona en els poders de decisió potser tampoc ha estat tan fort des del sud com des d'altres zones. No?
Aquest és un clàssic del debat públic, sí, i del debat periodístic del país, no? És a dir, aquesta percepció, exagerant, si el Priorat estigués a Girona, creieu que, diguéssim, el govern s'ho creuria més?
He sentit parlar de l'Empordanet, dius, l'Empordanet. Jo no sé ben bé exactament, no, però es veu que és un Empordà. Bueno, i a vegades és veritat que et venen més això els mitjans que altres zones, no? El privat.
Fa 4 dies veiem unes imatges que les elites de Barcelona se'n van anar a casa d'una periodista de La Vanguardia, a Girona,
no?
Les elites, clar, dius... I ja no entraré en el tòpic gairebé mite de que els de Barcelona tenen la cara posada cap a Girona i el cul cap a Tarragona. Aquesta és una altra.
Però escolta, però també és una qüestió de deixar de plorar una mica i exercir-ho, no? És a dir, doncs els periodistes d'aquí que facin una festa, no? És a dir, actuem també més que no vas estar plorant sempre que mirant cap amunt.
Ja pujaran a bordo, no pateixi. Ja vindran, no?
Un moment o altre que van comprant un Priorat, no?
Ara cada vegada menys, però també hi ha gent a la comarca que ja li ha estat bé que no vingués tanta gent, saps? I que no, ja estem bé com estem. Potser ha anat canviant.
És un equilibri difícil de
gestionar.
Mantenir,
sí, sí.
És un joc d'equilibris, no?
Sí. Llavors,
Què vols?
Fins a quin punt?
Tenir tots els focus aquí o estar tranquils i que no ens atabalin. Llavors, clar, si vols que no t'atabalin, no et queixis.
Volem
encabat,
que
no?
Vinguin, però que vinguin uns no quants i això serà...
I qui venen, no? Que
home, potser és el bonic, no? Ser capaç de trobar aquest equilibri, que és el que s'està buscant.
De moment ens n'hem sortit amb el rally, per exemple. Sempre hi havia, la gent s'havia queixat que no era el públic, el tipus de turisme.
Anys, quants anys ha costat?
10 o 12.
És molt bona notícia, però 10 o 12, no?
Però se n'ha sortit.
Sí, sí, clar.
Que potser altres municipis també pensen el mateix, altres entorns. I...
Però abans el rally passava per la Costa Brava.
Sí.
I en Sec no hi va passar.
En Sec no hi va passar.
Vam venir a la Costa Daurada.
Sí.
Ja no el volem.
Si em permeteu tornar al tema de la Generalitat que ha tret l'Anna, jo li poso un nom i un cognom, sí, és la Generalitat. Un parell d'exemples, quan aquí s'estava demanant, sisplau, l'ajut per acabar de redactar el dossier definitiu per portar a la UNESCO, va començar a aparèixer en alguns mitjans anuncis de la candidatura a la gastronomia mediterrània o alguna cosa així.
La cuina catalana.
La cuina catalana, gràcies, Sara. I és allò de, vale, jo t'estic demanant i t'ho estic dient i aquí van vindre fins i tot una delegació d'una comissió de medi ambient, clar, venen, no sé què, però després veus que el suport real, fins i tot en format d'anunci, en diaris de tirada de nacional, fins i tot, és per l'astronomia. Això un i l'altre, precisament d'aquesta comissió, els veus, sí, us donarem tot el suport, i crec que al final el suport econòmic va vindre en forma de rotulació. I dius, vale, no tenim gaire cosa, però ja tenim la rotulació. Clar, fa gaire, quasi riure fa.
Tu toques una altra derivada, no? Jo, segur que vosaltres dues m'ajudareu a entendre-ho més. Tarragona mateix, Tarragona ciutat, el fet de que el seu patrimoni arquitectònic, arqueològic, sigui reconegut mundialment, no sé què li ha suposat, a part d'una retolació a l'autopista.
Home, suposa un segell internacional... Sí. Que...
Però l'ha sabut transformar, l'ha sabut capitalitzar?
No, com ho haguéssim pogut tindre. No n'han tret prou profit, crec jo, com per exemple ja estan traient els de la Vall de Boí amb tot el patrimoni que tenen de les esglésies romàniques. Clar. I és molt més petit, per exemple.
Jo crec que als dos llocs hi ha molta feina per fer. Perquè també la Vall de Boí, amb la retalla... Bueno, amb els últims dos anys han tancat les visites, sí. I tu vas entre setmana i costa trobar una església oberta.
Però Tarragona, que és un punt...
Però Tarragona fa 16 anys que té pendent, des del 2000, crear un ens, simplement un ens, per poder gestionar unitàriament tot el patrimoni, perquè una cosa és propietat de l'Estat, la gestiona la Generalitat, l'altra és de l'Ajuntament, i encara no ho han fet. I això era el primer punt, la primera prioritat, un cop tinguéssim la candidatura, i no s'ha fet.
Tu dius els mitjans també necessiten notícies constants. Bueno, la notícia quina és?
No,
que ens hem trobat amb un obstacle, que la candidatura va bé. Per fer el seguiment també informatiu, perquè la notícia de la candidatura aparegui als mitjans, hi ha d'haver al darrere algun fet noticiable, no? Si no, com ho venem? No? Què ha passat? Oh, bueno, no, que està encantat. Bueno, doncs, hi ha alguna cosa, hi ha una protesta, hi ha una cata de vins a dalt de la mola...
Això té un perill, no? També perquè treure la candidatura en negatiu...
Clar.
Tampoc ajuda la candidatura.
Tampoc pot ser.
No, si l'hem de treure perquè fa 10 anys que estem en aquest procés, potser millor no dir-ho.
O que gairebé ja està, o que algun personatge famós s'hi suma...
No es volen pronunciar els alcaldes molt en contra perquè s'hi ha d'acabar sumant i s'estan esperant aquests diners. Tampoc no faran... És una mica estàs entre l'espasa i la paret.
En tot cas, la percepció que teniu pel que esteu dient és que la Generalitat no es creu que el projecte de candidatura sigui un projecte de país. Se'l miren possiblement com un projecte local.
No?
És a dir, una mica aquesta seria la percepció.
Suposo que aquest seria l'altre pas o l'altra intenció, que s'ho agafin com un projecte de país. Clar, tampoc desconec exactament les negociacions i la informació i la recepció com va, però clar, jo crec que una de les claus de l'èxit de la candidatura perquè sigui acceptada i que acabi de prosperar sigui això, que s'agafi com una idea de país, no com un caprici, no? És que vull preservar això, les falles del Pirineu, si les faràs igual, no? Les falles del Pirineu, no sé, no sé què comporta el fet que t'accepti, ho dic des de la ignorància, si s'aconsegueix, què vol dir? Que la UNESCO apareixes en un llistat, això et dona dret o et limita segons algunes lleis?
No es pot fer, no sé què. Necessites garantir que podràs preservar el bé, diguéssim, i que el gestionaràs. És a dir, implica un treball
un
de gestió, un compromís de gestió, que de fet actualment s'està redactant el pla de gestió en paral·lel, diguéssim, a la redacció del dossier definitiu, no? però una mica parlàvem més en aquest sentit. La percepció que moltes vegades, crec jo, es té des de la candidatura és que la Generalitat no s'ha fet seu al projecte o que no se l'ha fet seu amb entusiasme més enllà de compromisos mínims
verbal
o febles, no?
No té prescriptors, per exemple, la cuina catalana té prescriptors absolutament coneguts, que a tots ens agraden i que a tots ens agradaria anar al seu restaurant, i fan de prescriptors d'una candidatura. Potser Priorat, la feina també que té per fer és tenir prescriptors amb influència que donguin aquesta visió d'interès de projecte de país.
Una mica quan et ve la proposta de per fer un tema sobre la candidatura, et ve des de la pròpia candidatura o des de gent propera a l'entorn local i comarcal. No et ve des de fora, d'altres, no hi ha administracions, sinó entorns superiors, Tarragona, hi ha Catalunya, i potser les altres sí que ho tenen això, no? Tenen aquest suport que aquí no es té.
Fa un parell de mesos va vindre el president Puigdemont a inaugurar la estació depuradora de Capçanes, la número 500 de Catalunya. Se li va tornar a donar el dossier perquè l'agafés. Clar, les declaracions que fa és sí, ho agafarem, li donarem tot el suport, això que hem sentit milers de vegades, i a l'hora de tornar diu sí, tornaré, però tornaré a l'Ajuntament de Capçanes perquè hem trobat unes pintures rupestres i es prepara amb l'alcalde. En vez de dir baixaré per tornar a veure com podem aprofundir el tema del suport a la candidatura, encara que no siguin nens, a veure com ho podem fer, no, vindré pel tema de les pintures rupestres. Amb tot el carinyo per les pintures rupestres de Capçanes, però, clar, veus que el missatge i el que aquí considerem important, allà no, allà perd pes.
Però les pintures rupestres, en aquest cas, seria un element
a
incloure'l dins de la candidatura. No, he posat una torreta perquè no caigui el... No, però com que ja havia passat, ja he posat una torreta damunt del peu perquè no caigués.
No, escolteu, a les pintures rupestres els hi passa el mateix que li passa a la candidatura, que estan allà, han fet un gran esforç per tapar-les perquè no es facin
malbé,
però s'ha quedat així. No? I hi ha molt bones paraules, però tampoc ja fa més d'un any i de dos que allò està localitzat i perfectament.
Per afegir a la tenim unes pintures rupestres. Ja hi és.
Però llavors, quan ve el president que dius tu, des del seu partit, des d'altres administracions per sota, des de diputacions, des de Consell Comarcal, cada cop que ve aquí se li parla de la candidatura?
Sempre.
Se li parla de la candidatura? S'insisteix?
Crec que sí.
Perquè hi va desvinc...
hi ha un moment en què està com a molt assimilat el discurs de candidatura, com a mínim el discurs, el relat, el relat hi és, s'ha incorporat el relat. Per tant, jo, bueno, una mica, diguéssim, a mi em toca moderar-ho, però de vegades tinc la sensació... tinc la sensació que costa molt fer visibles coses invisibles, és a dir, són molts anys de treball, és a dir, tu ja et pots escarrassar i pots anar repetint, que al final canviar determinades percepcions de la realitat tòpiques, en certa mesura, costa molt de canviar, molt, són molts anys de picapedra i possiblement vagi per aquí, crec.
I des dels mitjans també es van fent apunts sobre la candidatura, perquè quan parles de la Fira del Vi moltes vegades ja surt la candidatura o quan parles d'altres temes o altres reportatges, sempre amb el Rally del Priorat va sortir, pam, la candidatura. Sempre hi ha, però no acaba de...
T'agafa
força.
La candidatura, quan tenim un problema o quan hi ha un tema que és polèmic o que volem una... O sigui, per contrastar situacions, que no pas per parlar de la candidatura en si, del contingut de la candidatura. O sigui, és com un recurs d'una opinió contrastada de la candidatura, de candidatura que té un pes, però no és el reportatge sobre la candidatura, no? O sigui, és un recurs més que tenim de dir a veure què diuen els de prioritat sobre aquest tema, no?
Una altra font, un altre interlocutor.
Sí, però clar, és que tot aquest procés burocràtic és tan llarg que no pots estar parlant cada dos per tres, perquè clar, és que què dius? Si no hi ha, si és que hi ha, si no hi ha cap novetat,
què dius? Des d'un punt de vista periodístic, aquest seria, ho has pogut apuntar més tu abans, és a dir, el fet de que el procés hagi sigut tan prolongat, diguéssim, des d'un punt de vista periodístic és un inconvenient, és una rèmora, no? És a dir, parlem una mica d'això en aquest sentit.
Perquè el cap et diu, i quina novetat hi ha? Una altra vegada? Ja ho han aconseguit, no? Encara no ho han aconseguit. Ara ve un inspector d'una entitat que mirarà...
O presentem la candidatura a Tarragona amb la Diputació, ja, però és que això ja ho has explicat, què hi ha de nou? No, és que l'expliques amb aquesta persona i després l'explicaràs amb un altre, però clar, no avances amb això. I clar, els mitjans de comunicació el que necessiten són novetats i explicar coses noves.
És una mica com retransmetre una marató. Sabem quan comença, però clar, abans no s'acaba, passen unes quantes hores i senzillament és avançar, avançar, avançar. Clar, que has de dir, no, és que els corredors van avançant, ja... Estem en una marató, és això.
Potser necessita a vegades algun fet més excepcional, no sé, llanço idees per llançar, o alguna concentració d'alcaldes, o un concert, o no sé, o algun personatge reclam que pugi o que baremi a no sé on i que es posi la samarreta. A vegades necessitem algun fet d'aquest per aparèixer, per donar notorietat, no?
Això requereix inversió i requereix diners.
Requereix temps, requereix logística, requereix gent que hi dediqui més esforços del que hi dedica. I clar, no. O potser no ho necessita, potser les candidatures a ser patrimoni van fent, ho dic per desconeixement, han de fer un treball més silent, més callat, més de conscienciació, no? I quan tens una base social més travada, llavors fer algun acte, entre cometes, noticiable o més espectacular, no?
Amb el que ens explicaven en les jornades precisament és que moltes candidatures i d'aquest tipus és que darrere tenen lo que fa el primer pas és una administració. Després es sumen les altres i després es suma la gent. Aquí no, aquí s'ha començat al revés, que és molt gran això.
És lloable. Clar, quantes vegades n'has sentit parlar de la candidatura, això de les falles del Pirineu? El moment que els hi han donat, no?
Com els castells. Els castells va ser el moment.
Sí.
No, jo no recordo haver fet 1.000 reportatges sobre que els castells serien patrimoni. En canvi, d'aquesta candidatura, però d'aquesta candidatura sí, de la amb candidatura en concret del Priorat n'han fet milers de reportatges, però en quant a candidatura exclusiva...
Però, per exemple, quan Tàrraco va durar 4 anys una mica més, no? Perquè són cada 2 anys les reunions, llavors va ser la segona. Però entre mig es va sumar a la Vall d'Avui i també amb tota la rapidesa possible al final va ser el mateix any. No? Que dius, ostres, si portem aquí amb Tàrraco amunt i avall i aquests acaben d'arribar i
perquè sempre hi ha la mano que mece la candidatura.
Necessiteu la mano que mece la candidatura.
No, el problema és que la candidatura del Priorat va arribar amb la crisi econòmica i a l'administració això ho ha notat i ho ha notat molt a l'hora de repartir recursos.
Va dir, no és prioritari.
No.
En aquell
moment. Fins a cert punt, socialment s'entén, però clar, des d'aquí és...
I potser és el concepte, no? Perquè un monument, tu pots vendre un monument, però vendre un paisatge... la gent, l'entorn, potser costa més.
Bueno, seria la primera vegada, no? No? Però a Catalunya sí, no?
A Catalunya sí, però fora no.
I a fora no.
I el que passa és que vas per
això costa tant.
I te'n vas a Noruega, a Bergen, i veus un pilar amb el símbol de la UNESCO, te'n vas a Alemanya, amb algunes ciutats, veus allò i dius, ostres, jo també ho vull per la meva comarca, i veus que costa, però que hi ha els llocs on s'ha donat... encara que no sigui estrictament del paisatge, sigui a monuments o ciutats, dius, escolta, en fan gala, t'ho ensenyen, escolta, et posen un piló perquè ho veguis. Jo sóc això. I dius, jo també ho vull.
Però s'ha d'acabar aconseguint això, no? Estem parlant com si no hagués de sortir, i això sortirà, no?
Sortirà, llavors parlarem de com s'està gestionant des de que ha sortit.
I aquí ara és on anem. Diguéssim, fins ara hem estat parlant una mica de com es veu periodísticament, com es veuen des dels mitjans, etc. Però una mica el Xavier ho apuntava al principi, no? És a dir, quina ha de ser la utilitat de tot plegat? L'Anna parlava en un determinat moment, ja la primera resposta, del molí d'èxit. És a dir, tot això de què ha de servir, com s'ho imagineu, què ha de passar, com s'ha de gestionar, s'està redactant, com us deia, un pla de gestió, una mica com ho veieu, com ha de ser aquest endemà, si un dia, creu amb els dits, diguéssim, es reconeix el bé.
Puc començar?
I tant.
Comença, Jordi, sol de vila.
No sé si em sabré explicar, ho intentaré. Mediàticament, espero, desitjo i confio, que no passi res, o sigui, hi haurà la gran bomba perquè ens ho donaran, sortirem a tot arreu i hi haurà pàgines i portades. Amb una mica de sort, i si no passa res, obrirem l'informatiu del migdia o de la nit, ja ho veurem. Si no passa res, serà, ja ho veurem. Però aquí l'endemà no passarà res.
El
comarca és segur, home, és que això anar allà ni ho he dit perquè ja s'entén. Si no passa res, la meva esperança és que sí. Però l'endemà aquí no passarà res i això serà molt important. Perquè voldrà dir que continuem amb els valors, que s'haurà de treballar i és un treball lent, però que ja se n'haurà fet molt i ja caldrà veure com enfoquem el futur, però no passarà.
Sí que passarà, vindrà més gent, d'entrada vindrà més gent.
Ja ho veurem, perquè si a hores d'ara, quan encara estem esperant, en compàs d'espera, perquè estem a la llista d'espera, esperant que el govern espanyol ens digui aneu altres, ja parlem de càrregues de turisme, al moment que ens ho donguin, llavors serà l'hora de la veritat de dir, som capaços de, com vam dir no al rally, dir no a altres coses o a altres projectes?
Jo crec que sí.
i serà molt interessant, almenys des d'aquí.
Perquè hi ha un canvi de mentalitat i que la gent jove ja ho veu diferent d'abans. Jo crec que sí, que aquest canvi de mentalitat hi és i que es treballarà per tindre un turisme de qualitat i que des d'aquí, des del territori, ens ho creguem, que no vingui qualsevol.
I en tot cas servirà perquè aquest risc que dèiem que va ser el motiu de l'origen, no? El fet de que hi hagués 15 parcs eòlics previstos, mai més, no? Diem això, mai més, això no ho volem. Jo penso que en tot cas el principal servei que pot fer és això, mantenir alta la consciència de com és la comarca, de com és aquest paisatge, de la riquesa, del valor, de la riquesa també biològica, geològica, del que és la comarca en si, aquesta olla que dibuixàvem de petits, de com és i que el que hi ha dins d'aquesta olla, no, que el que no sigui adequat no hi sigui. No?
Però també hem de pensar el que volen oferir a la gent que ve. Si tu tens restaurants o tens bodegues que venen el vi a un preu i tenen unes visites amb unes hores determinades i hi ha només un tipus de lloc on anar a dormir, doncs tindràs la gent que busca això. Si tu optes per tenir molta gent i que vagin a fer 100 persones un dinar i tal, doncs tindràs un altre tipus de públic, no? I això es plantejarà i jo penso que el Priorat ha marcat una línia bastant...
O sigui, que això ja es té una mica més, una mica clar, què és el que vols.
No, i es va treballant en aquesta línia, no? I per això va sortint els temes com, doncs, Siurana es planteja si aquest estiu hi ha hagut massa gent.
Exacte.
I si n'hi ha d'haver tanta, o si al Montsant s'hi ha de fer silenci, o com volem que la gent visqui el patrimoni.
Quin tipus d'establiment turístic tens? Clar. Si vols cadenes hoteleres
o
no.
El que tinguis és el que et vindrà.
Clar, exacte.
En tot cas és interessant, és a dir, perquè hem passat en poc temps, i crec que no només a nivell de comarca, sinó a nivell de determinats llocs del país, a percebre el turisme com una amenaça, cosa que no havia succeït. És a dir, al final creieu que la sobremassificació turística és el principal risc, el principal perill, la principal amenaça d'un projecte com aquest l'endemà, parlem, l'endemà de l'aprovació?
Jo crec que no és la massa de turisme, el nombre de turisme, sinó el tipus de turisme que ve. És a dir, perquè si tu aquí a la comarca et ve, i per molt que et vingui, et ve un turisme que l'aprecia, que té un respecte de qualitat, no és el mateix que et vingui el mateix turisme que ve a menjar un bocata o el turisme que et venia amb el rally, per exemple. Llavors jo crec que això marcarà.
El filtre potser serà si som capaços de que no vinguin turistes i vinguin viatgers, gent que realment vulgui conèixer, no només vull anar a veure la cartoixa, vull anar a veure el celler de tal o de Pasqual perquè surt a la llista Parker.
Això ja passa també, Jordi. Hi ha gent aquí al Priorat que està treballant per fer això, per explicar...
Si tens el mamotreto...
No només hi ha un turisme que vingui a veure el vi, sinó que també ve a conèixer la comarca i ve a conèixer el Montsant i ve a conèixer els camins. Hi ha rutes de camins i s'està fent això. Hi ha gent que ve de turisme amb bicicleta, que això abans no passava. Vull dir que ja s'està diversificant una mica.
I ha aquesta xarxa de ser possible, no? Perquè tu puguis tenir el turisme de qualitat, has de tenir els establiments de qualitat, has de tenir els restaurants de qualitat, has de tenir bars de qualitat, has de tenir botigues de qualitat, perquè si no, no et vindrà tampoc. Si tens això que deia ella, no? Si tens un hotel per 300, 400 persones o 500, clar, doncs això et distorsionarà, no? Clar.
Quan tu parlaves de morir d'èxit al principi, et referies a això o una mica de què parlaves?
Una mica el que volia dir és que, vull dir, que aquí la comarca, o sigui, per la gent de la pròpia comarca, és a dir, que ens ho creiem, però que no ens ho hem de creure massa. És a dir, que hem de continuar treballant per preservar el paisatge i per buscar el futur que volem.
Però ja t'estàs posant al fred, això ho hem d'eliminar. No, ens ho hem de creure, i ens ho hem de creure massa, clar que ens ho hem de creure.
Massa, però
no, perquè si no ja tornem a ser llamtera, ens ho hem de creure. Hem d'estar convençuts de que d'allò, i en aquest, que això no està renyit amb la idea de perdre el cap, no? Això no està renyit. Ens ho hem de creure tenint clars aquests valors que defensa la pròpia candidatura o que reflecteix la pròpia candidatura, però no tornem, perquè això és el que hem fet sempre, dir, bueno, no sé què tal, no, però cuidar, no, endavant les atxes, perquè és que si no, no hi arribarem, si això depèn de l'estat, depèn de Madrid, no? Potser ja serem independents i llavors serà la primera qüestió que haurà de resoldre la nova república. No sé, potser ens donarà el fet de ser catalans independents la prioritat. Jo penso que no ens hem de posar frens, perquè hi arribaran sols, Ja ens arribaran.
No, jo em refereixo...
Que no hem d'embogir.
Sí, el morir d'èxit és de que ens ho creguem i que ja ho tenim tot fet i que el que ens vingui ja està bé. No, hem de continuar lluitant. No tot valdrà. No tot valdrà doncs, perquè creguem que ens vindran molts turistes fer una mega carretera o fer macroempreses. No, és a dir, hem de continuar lluitant per continuar amb aquest, per protegir aquest paisatge i per protegir aquestes idees que s'estan treballant des de fa molts anys aquí a la comarca. És això. No volem, sinó que quan ho tinguem, que continuem treballant, no és a dir, ara hi ha carta blanca i vinga.
Realment és difícil, és un equilibri, és un joc d'equilibris, no?
La gràcia del territori és que la gran carretera no te'l deixarà fer. La mateixa geografia és que no te'l deixa fer. Ens costarà anar... Però ens costarà 3-4 anar a Cornudella.
Ni el tren normal...
Hi ha hagut projectes grans,
Sí,
no hi ha diners.
Hi ha projectada una línia de molt alta tensió que no és carretera i també et pot afectar, m'entens? Vull dir, clar, és que hi ha moltes coses, no només és la carretera. Hi ha altres projectes i...
Escolteu, aprofitem que tenim públic avui als perxes de la quartera, portem gairebé una hora ja aquí xerrant i parlant. Si us sembla, intentarem recollir preguntes... opinions del públic,
matisacions
que segur que sí, i si us sembla comencem a recollir preguntes si tenim micròfon preparat
i
de moment doncs sí, mentre enllestim la qüestió tècnica aquesta, si algú vol fer una pregunta de viva veu ja la traslladaré jo.
Que s'aixequi, que vinguin cap aquí. No sé si...
O que s'apropi. En tot cas, si no, anem parlant. Mentre, si voleu, aneu-se rumiant preguntes, opinions, comentaris, al que vulgueu.
Escolteu... No sé si s'ha de fer la diada de la candidatura algun dia, saps? Algú per picar la consciència. Vinga, avui tots a falset.
No,
avui
no ho facin el dia de la Mercè, perquè si no els de Barcelona
no vindran.
Possiblement el que ara cal és fer el pròxim pas diguéssim, redactar, que és el que s'està fent, acabar el pla de gestió i la candidatura. En tot cas, això, sou conscients de quin és el moment en què està la candidatura? És a dir, en quina fase estem? És a dir, de vegades jo tinc la sensació que aquest temps tan prolongat també hi ha un moment que la gent s'ha determina que els periodistes i la gent de carrer s'ha perdut. Em sabeu explicar on som per entendre's una mica per situar?
Jordi
estem a 5 quilòmetres de la meta. Estem una miqueta cansats i pot ser que algú del públic ens arribi a fer la traveta. Però de moment anem tirant.
Però de moment la pilota està a l'estat, no? És a dir, la llista, havia d'estar la candidatura un any en llista. Però l'any ja va passar.
A la llista indicativa ja sí.
Però aquest any ja va passar, no? Expliquem-ho.
A la llista indicativa sí és... Esperem un moment això del micròfon. Ho explica en quin moment estem, perquè veig que no s'ho ha estudiat, no s'ho ha estudiat. No s'ho ha estudiat, la Roser ho explica.
Bé, això se sent?
Sí, sentiu alguna cosa? Sí.
Sentiu alguna cosa? Bé, primer que tot, gràcies. Gràcies per haver acceptat de sortir de les vostres festes majors respectives i del Vermà i tot això. A veure, la candidatura ara està en el moment següent. L'any que havíem d'estar a la llista indicativa espanyola ja fa un any que l'hem acomplert. La candidatura té dos parts indestriables, que són... el dossier de candidatura i el pla de gestió. Sense les dues parts no pots presentar la candidatura. Estem enllestint tant el dossier com el pla de gestió. El pla de gestió, que a Tarragona van dir ja el fareu, ara t'exigeixen que el facis abans. És a dir, tu has de presentar a la UNESCO les garanties que amb ella li serveixin per saber que aquells valors que tu dius que tens i que et reconeixen els continuaràs tenint. No vol dir això que quedaràs una foto fixa i que no bellugaràs res, vol dir gestionar, i gestionar vol dir una cosa dinàmica. Per tant, això estem treballant amb els dos fronts.
És a dir, ara, per exemple, a Tarragona, en el seu pla de gestió hauria d'haver inclòs aquest ens gestor i l'hauria d'haver creat.
Exacte. Llavors, una altra cosa, quan heu parlat de les falles i dels castellers i tot això, són dos lligues diferents.
Material.
No té res a veure. Una cosa és el patrimoni immaterial, que són candidatures que duren un any, màxim dos, i una altra cosa és el patrimoni mundial, on som nosaltres. I, evidentment, com ha dit la Sara, és una candidatura molt complexa. Un paisatge no és només una cosa bonica. El paisatge és el que reflecteix el que hi passa en aquell territori. És el rostre d'aquell territori. Per tant, el que hem de gestionar no és la façana. Són els budells, Per tant, quan parlem de creure-mos-ho, ens ho hem de creure de totes totes. Però què és el que ens creiem? Que som els reis del mambo? No. Que som el que som i això és el que produeix aquest paisatge. I això és el que s'ha d'explicar de totes totes com ho farem al pla de gestió. Hem estat treballant amb ajuntaments, hem estat treballant en sectors, el sector de l'ensenyament, estem començant a treballar amb el sector dels pagesos, el sector del turisme, s'està fent la Carta Europea del Turisme Sostenible, perquè el turisme no és només qui vindrà, la quantitat també és important, perquè un dels valors és el sentit de la dimensió i de l'escala d'aquest territori. Som un territori petit. Qualsevol cosa que en un altre lloc no ve d'aquí, aquí sí que ve d'aquí. Per tant, és quantitat i és qualitat. És un repte absolutament brutal, bestial. Però si no ens donen el xirimbolo aquest per penjar, és igual, ja el tindrem. Si hem arribat fins aquí, i ara estem a final d'aquest any, si tot va bé, acabarem el pla de gestió, acabarem el dossier de candidatura, i a la primavera de l'any que ve, el Consejo del Patrimonio Histórico tindrà damunt de la taula tot el paperam per decidir quin dia ens porten a la UNESCO.
N'hi ha molts que aspirin
a... No és una qüestió de competència. Vull dir, els estats només poden presentar dos candidatures per any. Una o dos si la segona és de paisatge. Per tant, en aquest sentit, ho tenim bé. Però, per altra banda, tenim en contra nostra que l'estat espanyol és dels que té més béns a la llista del patrimoni mundial. Per tant, és una candidatura difícil, ho hem dit des del començament, però també hem dit des del començament que el que ens importa és el camí.
I el fet de ser catalans?
El fet de ser catalans, en principi, no hauria d'influir, en principi. No, a veure, l'única manera que tenim de sortir és que tinguem la millor candidatura de totes. I és per això que treballem. I per això que fa 8 anys que hi estem. Perquè la Rioja, l'any passat, va presentar la candidatura, li van dir torni-se'n cap a casa i torni-ho a fer, que no està ben fet. I era la Rioja.
I escolta'm, dins de la candidatura, l'element de això servirà per millorar la qualitat de vida, perquè la gent del Priorat visqui millor, perquè és a dir, no només valorar i preservar i protegir el que hi ha, sinó això com a manera de millorar la qualitat de vida de la gent que ja hi viu, això es juga dins de la candidatura?
És l'objectiu de la candidatura. En el fons és l'objectiu de la candidatura.
Això, quan parlem de la candidatura, hi insistim poc en aquest
element. A veure, jo una de crítica que tinc a fer als mitjans de comunicació és que viviu del titular. Per tant, si no hi ha notícia, vol dir que no hi ha titular. I els temes de fons, els articles de fons, les entrevistes de fons, han desaparegut del mapa. I això és molt trist. És molt trist, i no és culpa vostra, ja ho sé, però ho volia dir. Aleshores, la candidatura, aquesta candidatura, quan nosaltres diem que és una candidatura de país, és perquè realment el que pretén aquesta candidatura és formular un model de territori. I el model de país es fa a partir dels models de territori dels bocins.
Perquè la gent visqui millor
clar,
en aquest
evidentment,
territori.
Evidentment. El que no volem és, per exemple, aquí estem parlant d'un paisatge agrícola, no d'un paisatge turístic. Estem parlant d'un paisatge agrícola. Volem preservar un model d'agricultura que, si no ens espavilem, se m'on anirà al carall. O perquè desapareixeran els pagesos, o perquè això ens convertirem en una comarca de jornalers de grans empreses. Per tant, el que estem posant damunt de la taula, quan parlem de gestió d'aquests valors, no és façanes guapes, com deia abans, és la manera que viu la gent al territori. Per tant...
No, però el turisme és una part indestriable.
És una part indestriable, però no és qui ha de demanar. Però no és qui ha de demanar. Perquè si aquest paisatge, aquest territori, passa de ser un territori agrícola a ser un territori turístic, crec, personalment, que ens haurem equivocat. Com si passem a ser un monocultiu, ens haurem equivocat. Cada vegada que la comarca del Priorat ha optat per monocultiu, sigui turístic, sigui agrícola, l'ha vessat. Per tant, el que estem proposant i el que estem posant damunt de la taula és tota aquesta reflexió i tot aquest debat. I tots els que esteu aquí, feu el favor de dir la vostra, que jo callo.
Escolta, Roger, en tot cas, llança'ls una pregunta, què els hi preguntaries a ells i després recullem més opinions.
Bé, hi havia al guió hi havia una cosa que deia en el pla de gestió també hi ha una part que és l'estratègia comunicativa. Han llançat ja algunes idees i algunes d'aquestes idees les tenim al damunt de la taula i a la carpeta des de fa anys. Però hi ha un problema també de recursos, per tant, necessitem la complicitat. Necessitem que a part del Telenotícies Comarques, que no tenim queixa, vull dir, les coses passin més enllà del coll de la teixeta. I que hi hagi aquesta... Bueno, no estic fent una pregunta, de fet.
No, exacte.
Bé, estratègies comunicatives.
Bé, en tot cas, és interessant, esperem més preguntes, que s'animi, sisplau, que ho faci saber. És interessant el fet aquest, que si fixeu, és veritat que sempre acabem parlant molt com si la candidatura fos un instrument que el principal objectiu fos turístic, no? I en el fons, és a dir, l'objectiu de fons és un altre, no? És a dir, una mica sí que és veritat que periodísticament o fins i tot el tema del debat sovint quan parlem de les llistes de patrimoni mundial sembla que només serveixin per una qüestió de que vindrà més gent, no?
El model social i econòmic també, no?
Però escolta, més que a vegades quan ens comparem amb l'Empordà hi va molta gent. Hi va molta gent i potser està posicionat on està perquè hi va molta gent i el coneix molta gent, no? Si volem que això es conegui, si volem que això es valori, també hem de fer que la gent ho conegui, que s'obri. I això, ara diu, no és un tipus de turisme, no? Potser no és un turisme de masses, però sí que hi ha d'haver aquest factor, tot i que no sigui el motor ni l'objectiu. Però això s'ha de pensar i s'ha de gestionar, clar.
Tot i que també és veritat el que diu la Roser, que l'objectiu és que la gent d'aquí s'ho cregui i que gent que ha marxat a treballar fora pugui tornar a vindre aquí.
Però per què ha marxat la gent?
Perquè no hi havia feina.
Perquè no hi havia.
I què pot donar feina?
La terra.
I altres coses, no? També.
Sí, sí.
Bueno, el model...
També.
El model econòmico-social, que acabis tenint, en certa manera.
Jo estic amb el Xavier quan deia el turisme com a creixement socioeconòmic. Jo diria que ho tenim, pensant en clau d'estat espanyol, ho tenim molt a l'inconscient perquè va passar als 70 i ara està tornant a passar. A Espanya estem en una... Crec que està tothom d'acord que està en...
Aquest és el de la torreta.
Sí. No et preocupis, Roser.
Seguim tenint problemes amb un cartell que ja va ser al damunt de la premsa tarragonina.
Aquest s'aguanta.
Continuem amb el que deia del model aquest econòmic que tenim, que funciona, que va funcionar al 70, que està tornant a funcionar ara perquè l'economia espanyola en part tira gràcies al turisme. I clar, aquí volem també participar d'aquest model i potser no és ben bé igual. I caldrà veure si es pot canviar també a nivell estatal. Aquí ja tenim clar que... per on volem anar. Home, ara la qüestió és poder tirar endavant.
Escolta, ho comentava la Roser, dins del pla de gestió hi ha una part també de gestió comunicativa, s'han apuntat algunes idees i possiblement la pregunta que la Roser no ha acabat formulant va per aquí. És a dir, què penseu que es podria fer per millorar la visibilitat i els suports en determinades instàncies del país entre la societat catalana?
Potser explicar-ho bé, la Roser ho ha explicat molt bé, no? I a vegades... Nosaltres mateixos tenim idees disperses, no? Fer-se sentir, poder-se explicar, ser present als mitjans, però per fer-ho possible, això necessites anar al lloc adequat, tocar la revista, la publicació, la ràdio, la televisió adequada, el programa adequat, poder-te fer sentir, a vegades això, acompanyar-te d'un fet noticiable, encara que, com apuntava abans, sigui un tema més excepcional, no? No ho sé, Anna.
No, i que ens agradi o no ens agradi... És veritat, funcionem pel titular.
Sí.
I si no hi ha titular, costa molt vendre una notícia.
Jordi, som de Vila.
Mos falta una pel·lícula.
Pues si tenen un vídeo, arribarà aviat. No?
Una pel·lícula.
No? Teniu un vídeo?
Una pel·lícula de ficció.
Una pel·lícula de ficció.
Però mira que...
No, una pel·lícula.
Massa llarga, la pel·lícula massa, algo més curt, has de fer algo més...
Una pel·lícula.
Has de fer un altre titular. Has de fer el titular encertat.
Jo, però això no depèn de nosaltres. Aquí...
No depèn de nosaltres, però...
Per què ho dius, el de la pel·lícula, Jordi?
Perquè com que els llibres ja els tenim, no, Toni?
Algun llibre tenim.
Serà una pel·lícula.
Amb algú li sona Bellesa Robada, pel·lícula de la dècada dels 90? Protagonitzada per Liv Tyler. Era tan protagonista la Liv Tyler com el paisatge. I estava rodada a la Toscana. I la gent es va quedar amb la Toscana. Necessitem això. Crec que hi ha algun director català que ja ha dit que... potser farà alguna cosa, però ens falta una pel·lícula.
Fins que no estigui rodada no es pot dir.
Però la necessitem. O sigui, què necessitem per donar a conèixer el Priorat? Necessitem una pel·lícula.
Però possiblement ens faltin anys, també. És a dir, una mica la percepció que jo tinc és que moltes vegades tot el que ha passat al Priorat és molt recent, encara que no ens ho sembli. I possiblement aquestes, diguéssim, la Toscana, com a exemple que s'ha anat traient, porten 500 anys. Amb una idea del paisatge cultural i amb una idea artística de l'entorn. 500 anys, del 400, del 5... És a dir, per tant, una mica aquí la percepció de que el paisatge és un territori que val la pena, realment, des d'un punt de vista cultural, és, si és molt recent.
A la història també la pots tibar, home,
si sí,
té les pintures rupestres, imagina't si pots tirar enrere. Sí, sí.
Però que el relat és molt recent en aquest sentit, possiblement, no? I que aquestes coses a vegades una mica el que dèiem abans, no? Costen més de canviar, necessites un relat de llarg recorregut.
O la cartoixa, no? També tires anys enrere, no? Vull dir que si vols fins i tot gratar, apel·lar al passat i a la història també ha de ser un reclam, no? L'argument cultural també, al marge del paisatgístic, de l'agricultura...
Recordo quan estudiava aquí a Falset d'això no se'n parlava a les escoles ni a l'institut, i ara això, aquest tema del paisatge ja es treballa des de l'escola i s'explica la candidatura i es fan coses amb la canalla d'aquí de la comarca.
I els camins, no? Teniu el projecte de camins, coses que aneu fent.
Això no passava.
Jo penso que...
És un canvi de mentalitat que a poc a poc...
I són moltes, de fet, són moltes tecles, no? Realment són...
I com a estratègia comunicativa hauríeu d'explotar més els vostres prescriptors i potenciar-ne de més... Aquest, d'allà i darrere,
Miquel Puig,
el senyor
exemple.
Puig, que tenim aquí, tota aquesta gent les heu d'utilitzar.
Escolteu, alguna pregunta entre el públic, sisplau?
Digueu.
Una observació, passem al micròfon, al Miquel. Miquel.
Aviam, se sent bé per aquí, també? Fatal.
S'han de posar la ràdio, us heu d'escoltar Ràdio Falset.
Escoltar els auriculars, heu de posar els auriculars.
No, aviam, jo participo de tot el que s'ha dit aquí, però una cosa que m'ha donat molt a pensar... és que estem a Falset, capital de comarca. No sé exactament quants habitants té el Priorat, però estem...
Quan?
9.800. I mirant l'aforament que hi ha, dius com cal seduir la gent perquè vinguin amb aquests actes. Estan barbant. Bueno, m'ha donat molt que pensar això, que dius, som quatre marcianos, sincerament, que estem preocupats o inquietats, motivats, per repensar tot el que estem fent, no? Llavors, on està la resta de gent?
Ens escolten des de casa, també, eh?
Sí?
La ràdio, sí.
Per ràdio. Però només era aquesta idea així.
Proporcionalment, en percentatge, per la gent que hi ha al Priorat, la gent que hi ha aquí sentada, sí, tampoc és tan poca. És que sou molt poquets, entre tots.
Però els anys que fa que anem dient i els actes que s'han anat fent en més municipis fora d'aquí, el missatge ha arribat.
Ha sigut una observació des de...
Sí, no, no, gràcies, Miquel. No, però sí que és veritat que el fet de que sigui una comarca poc habitada, amb poca massa crítica, sovint... El que passa és que jo, Miquel, una mica també surto del paper de moderador. A vegades em sorprèn quan vas pel món, per exemple, a fer algun acte o alguna presentació, realment aconseguir que n'hi hagi 50 i és un èxit aquí, a Tarragona,
a
Barcelona i a tot arreu. És a dir, realment, en actes d'aquest estil, a vegades, és a dir, ja seria un èxit, és a dir, vas a segons quines llibreries a presentar alguna cosa i que hi hagi la gent que avui som aquí, que devem ser uns 50, aplaudeixen, sí, sí.
A veure, el tema del Bermà és important, però a part d'això, el que interessa sobretot, evidentment és que les convocatòries la gent assisteixi, però sobretot el que és important és que quan convoques a la gent, als ajuntaments, als pagesos, als seus fòrums de pagesos, als mestres, al grup de mestres, quan els convoques per treballar realment, allà és imprescindible que hi siguem. I allà la resposta que estem tenint, la veritat és que de moment no ens podem queixar, sempre ens podem queixar, però vull dir que jo penso que hem de ser capaços de veure l'ampolla mig plena i no només l'ampolla mig buida. I per tant, llavors el que dèieu aquí de les estratègies comunicatives i el tema del paisatge cultural, vull dir, és que el que a vegades trobem a faltar és aquest lligam entre que tot paisatge és cultural. Vull dir, perquè el que fa el paisatge és reflectir el que les persones que el viu, que l'habiten, i el medi físic han produït. I pel que fa objectivament elements, des de les pintures rupestres, algunes de les quals ja estan catalogades a la llista del Patrimoni Mundial, passant per la cartoixa i Siurana i el Sursum Corda, vull dir, tenim objectivament elements de primer nivell, però hi ha un problema en aquest país, que des de la Renaixença, la idea de paisatge, els paisatges emblemàtics i els paisatges simbòlics i els paisatges que han creat l'imaginari col·lectiu d'aquest país són els paisatges del nord, són els paisatges de la Catalunya vella, no és la Catalunya nova, que són mig moros.
Però,
i trencar
però,
això
perdona,
és complicat.
Perdona, el Camp de Tarragona i la Plana de Vic, Camp de Tarragona i Plana de Vic, al segle XIX eren aquests paisatges, eh? El Camp de Tarragona i la Plana de Vic, al segle XIX, eren els paisatges referencials o els centres de referència. Després això s'ha anat desplaçant. No, no sempre
no, però no va durar gaire. Però prèviament és el Pirineu, que és la muntanya simbòlica que els artistes, els pintors, els escriptors...
Verdaguer.
Canten això. Pirineu, la plana que li és contigua, que és l'Empordà, i la costa que li és contigua, que és la Costa Brava. La Catalunya Nova som mig moros. I, a més, tenim un paisatge complicat, un paisatge que no és amable, i nosaltres mateixos mos ho hem cregut.
Però, escolta'm,
que érem de segona categoria.
Però hem tingut un Picasso a Horta, un Miró Mont-roig, un Pau Casals a Vendrell. Clar. Hem tingut molta gent de primer ordre internacional i els hem sabut, i ho hem sabut posar en valor la gent d'aquí. Ah, però i això de qui és culpa?
L'autovia ens han posat al costat de la Masia.
Això és impensable.
Que tinguis el lloc on treballava Miró.
Això seria un lloc de peregrinació en un altre país.
La Masia de Miró.
Seria un lloc de peregrinació.
I una mica anat a terra. I t'hi han posat una autovia que hem de posar una pantalla. Això és aberrat. Això només ens passa aquí. Perquè cadascú va a la seva, perquè no sabem sumar i vinga, va, i demano i seré. Clar. Miró, Picasso, Pau Casals, Gaudí, només amb aquests quatre, només tinguis aquests quatre nanos, ja faries ballar tothom. O sigui, a Mont-roig, l'Ermita de la Roca, allò, és que, bueno, centre de peregrinació dels japonesos aquí de Ginolls, allà plorant davant de la Masia. Pau Casals.
Aquest és però aquesta és la demostració de canviar el relat, perquè per entendre'ns, més enllà d'aquest, des d'un punt de vista de la Renaixença, dos dels grans novel·listes del país són Narcís Oller de Valls i Joan Puig i Ferreter de la Selva del Camp.
Clar.
És a dir...
Però això de què és culpa? Això no és culpa de Barcelona.
Això és culpa nostra.
No ens ho hem cregut. Ens hem cregut que som de segona. I, no.
I és culpa dels relats culturals que acabes generant com a societat. En tot cas, tenim una nova intervenció aquí a la meva esquena. Miquel Puig vol dir alguna cosa.
Jo volia fer també un comentari. Volia fer un comentari. I voldria començar amb una anècdota que em va passar a mi fa 30 o 40 anys, que jo crec que és molt representativa. Jo estava parlant amb un pagès que estava com a 10 metres, perquè entremig hi havia un barranc i estàvem parlant. No? I quan vam acabar el que havíem de dir... Jo em vaig quedar mirant la posta de sol que hi havia darrere. Les postes de sol a Falset, com tots sabeu, són extraordinàries. Em vaig quedar mirant la primera posta de sol, bàrbara, no? I al cap de 30 segons, el pagès es va girar i va dir, què mires? I vaig dir, home, la posta de sol. I va dir, ah, vale. I jo vaig pensar, aquest home, com tots els pagesos i com tots els habitants del Priorat, no és capaç de... copsar la bellesa de del Montsant, de la serra de Llaveria o de les postes de sol. És incapaç, és incapaç. Això ha canviat radicalment, radicalment. I ho dic perquè en la conversa he vist una barreja d'optimisme i de pessimisme, no? I de queixa de que això no està prou valorat, no es valora prou, a Barcelona no ens ho creiem prou, etcètera, etcètera. Jo crec que això, la meva experiència, és que això està canviant a una velocitat molt gran, molt gran. L'autoestima de la gent del Priorat, el prestigi del Priorat a Barcelona i a tot Catalunya. Jo recordo el primer article que vaig llegir de barcelonins, o el primer reconeixement de barcelonins sobre el Priorat, que va ser el Bru de Sala, que jo veiés, que va ser un article de Bru de Sala a La Vanguardia. I vaig pensar, ostres, això a Catalunya és extraterrestre, perquè a Catalunya sempre mira al nord, el que tu deies fa un moment, sempre s'ha mirat al nord, no? I jo pensava, això seria una flor que no fa estiu. I no és veritat. El nom de Priorat ha anat penetrant i penetrant. I us haig de dir una cosa, les coses que van massa de pressa no van bé. No van gens bé. Les coses que van bé són les coses que van poc a poc. I jo crec que la velocitat a la que estan en el reconeixement, el prestigi del Priorat fora del Priorat i, sobretot, i més important, l'autoestima dels prioratins i el copsar que realment és important que preservem el passatge que tenim, escolteu, estan en una velocitat que jo no voldria que fos... Jo el que no voldria és que pari. Però jo no vull que vagi més de pressa, perquè si no començarem amb altres coses,
Gràcies, Miquel. I escolteu, se'ns ha acabat el temps, passem, ja anem fora d'hora, així que si voleu, us dono una mica una última intervenció breu. Allò...
Ah, pensava que anaves a dir, dones vermut de Falset perquè ja està bé del vermut de Reus, no?
Que és millor que el de Reus, vermut de Falset que és millor que el de Reus, però no, fem una última intervenció.
Però el cas del vermut de Reus és una cosa semblant.
Home, és un cas.
És un cas d'acceptació i de reconeixement d'un producte que ja tenies i que
ignoraves. I d'inversió
econòmica. I ignoraves,
i d'inversió econòmica
també al darrere.
Última intervenció, sisplau, breu, bueno, ja, a tall de conclusió.
Jo, vaja, no, jo el que vull ser és optimista. Dir-vos que estic disposat, en la mesura de les meves possibilitats, a ajudar a la candidatura que em teniu, pel que vulgueu. En vaig fer ostentació al pregó de festes d'aquest any, us vaig reivindicar la festa que fèieu, i sempre que puc, vaja, defenso, perquè el priorat me l'estimo com si fos casa meva, perquè em considero un fill, que no hi ha cases de ningú, per tant, si no hi ha cases de ningú, totes són meves, i per tant, el priorat és una casa amb la qual jo m'hi sento molt a gust. El meu paladar està treballat pels pagesos del Priorat, perquè m'he begut tot el que he pogut i penso veure tot el que pugui fet al Priorat o al Montsant, i per tant, per mi són els meus referents, i estic a favor de les tesis de la vostra candidatura i treballaré en la mesura del possible. Jo sóc del sector optimista, diríem. Tu també. Vull dir, sense pecar d'accés i acceptant les velocitats.
Gràcies,
Xavier. Anna... Bueno, jo he dit al començament que jo objectiva no soc massa.
Tu tens el punt pessimista jo... prior a ti, però que ha de tindre tot prior a ti.
Sí, eh? Sí, home, si no, ja no som d'aquí. Sí, reconèixer que és veritat que la sensació a la comarca ha canviat en els darrers 20 anys molt, sí que ha anat a poc, però cada vegada va, i crec que no hi ha un pas enrere, sinó que ara ja anem cap endavant. I res, que ja sap la Roser i tothom que des del Comarques sempre ens han trobat, ens trobaran, i sobretot per fer territori i per fer Priorat. I voldria acabar amb una frase que, si no recordo malament, me la va dir la Roser, que el paisatge del Priorat és un llibre obert en què es pot veure un trencaclosques de diferents cultius. I això és el que hauria de ser en el futur.
Gràcies, Anna. Sara Sanz.
Jo també em considero optimista. Penso que ja arribar fins aquí ha sigut bo, i ha sigut productiu i ha funcionat, és a dir, i penso que s'aconseguirà la candidatura i que després hi haurà molta feina per fer i farem 50 tertúlies de com s'està fent i del que es podria fer i del que no es fa, però que l'evolució és sempre tenint un projecte més enllà, no? Que ja és molt més del que tenen moltes altres zones, no?
Ara me n'adono, Sara Sanz, que t'he presentat només com a corresponsal de La Vanguardia, hauria d'haver dit presidenta del Col·legi de Periodistes de Tarragona, cosa que afegeixo al final.
La
de gana. La de gana, presidenta. Estàs
col·legiat? Clar que estic col·legiat.
I Jordi Soldevila, conclusió final.
Espero no morir-me de gana.
Bueno, jo he crescut amb la candidatura professionalment, però d'alguna manera vaig veure la prehistòria i estic vivint la història, en part per explicar-la i en part com a prioratí, doncs vivint-la. S'ha fet molta feina, potser no serem capaços d'explicar-la ni tindrem un titular per explicar-la, però aquí ha fet molt bé la candidatura a nivell intern. Ara només ens falta arribar a la meta, queden 5 quilòmetres. La qüestió és que no defallim ni ens facin defallir en el que falta i puguem explicar i dir ben alt i clar que som patrimoni de la humanitat. A continuar treballant i a continuar corrent.
Doncs escolteu, moltes gràcies Xavier Graset, Anna Massip, Sara Sanz, Jordi Soldevila, moltes gràcies a la gent que sou aquí als Perxes de la Quartera, moltes gràcies a la gent que ens escolta des de casa i perdoneu el retard una vegada més, que m'ha anat una mica tard, insisteixo, per les pluges d'ahir que han ocasionat algun problema tècnic, tot i que a Falset van caure 4 gotes i prou, i moltíssimes gràcies. Aquesta és una tertúlia excepcional, ben aviat tornarà la tertúlia amb el senyor Jordi Soldevila l'hora del vermut, i aquesta ha estat una tertúlia excepcional organitzada per l'associació Prioritat, junt amb Ràdio Falset, amb el suport del Consell Comarcal del Priorat i la Fundació La Caixa. Bé, moltes gràcies, que aprofiti i fins una altra.
Gràcies a vosaltres.